12:38 del matí, continuem en el RAS de la música de Musicant, que és la secció que tenim amb Isabel Ferrer. Isabel, bon dia.
Bon dia.
Passem a escoltar el Charleston, que sempre un el convida a ballar, no? Va sacsejar les pistes de ball allà pels anys 20, va sorgir als Estats Units, i tal com es podia veure també al recent inaugurat cinema en aquella època, les dones podien ballar sense parella. Charleston, els anys 20, els feliços anys 20. La música és un reflex de cada època, Isabel.
Sí, la música ens explica molt bé cada època, i no només la música i qui protagonitza aquests balls, sinó també els espais on la gent es junta per a ballar i ens parlen d'aspectes socials i polítics de cada moment.
Una mirada en perspectiva històrica que avui vols tornar a fer sobre les pistes de ball, però en aquesta ocasió a partir dels 40.
Sí, avui continuarem amb el tema que iniciarem fa unes setmanes sobre música i ball abans de l'existència de les discoteques. En el primer programa que vam fer ens vam centrar en les modes de principis del segle XX fins als anys 20, 1920, i en este focalitzarem en els anys 40-60, que és quan començaren a expandir-se estos locals de festa nocturns fins a arribar a una cosa pareguda a lo que avui coneguem com a discoteques.
Fem un resum del que teníem als anys 20, així n'arribarem fins als 60, què dius tu?
Sí, l'altre dia vam veure com inicialment els balls solien tindre lloc en moments determinats del calendari festiu, el que hem anomenat festes simbòliques. El que passa és que a poc a poc els balls agradaven molt a la gent i possibilitaven un tipus de relació que no era possible en altres espais, i aleshores anaren guanyant territori fins a celebrar-se de forma quasi setmanal. Fora de les grans ciutats, esta febre pel ball, que és molt típica dels anys 20, d'esta música que estem escoltant, la febre pel ball va ser absorbida per uns espais que eren els casinos i teatres, que eren propietat de dents associatius, de partits polítics, i a més van començar a tindre lloc, sobretot a les grans ciutats, uns locals que s'anomenaven dancings, on s'anava fonamentalment a això, a ballar. Aleshores, ja més tard, en els anys 20-30, estos locals, que en principi eren de grans ciutats, s'anaven expandint-se cap a zones més per dir-ne rurals, els pobles.
El Charleston, que feia que proliferaren locals, però clar, arriba la Guerra Civil a partir dels anys 30, dels 36, i molts d'estos locals haurien de tancar, imaginem.
Va haver un poc de tot. Alguns sí que van tindre que tancar, lògicament. Altres es van col·lectivitzar, que era una forma, eren locals grans, que esplanades grans, on es podien tindre moltes coses, i en alguns llocs doncs, van passar a formar part, no, com de magatzem o d'altres espais de les persones que estaven en els fronts. I molts altres seguiren en funcionament, curiosament, perquè eren un bon reclam, una bona manera d'entretenir els soldats, tant en els fronts com quan tornaven a casa a veure a les nòvies o a les xiques del poble. Fins i tot tenim notícies que l'any 1936, que és l'any on es van cremar moltes esglésies, es conservaren molts orgues, molts harmònios o fins i tot pianos, que era considerat com un símbol burgès, perquè era un instrument que podia fer ballar.
I amb l'arribada del franquisme, pues, moltes consignes de la moral, de que el ball podia ser roïn, molt roïn per a la moral, i fins i tot diu que es volia prohibir, no? Però també s'utilitzava per mantindre a les masses ocupades, per dir-ho així.
El tema és que sobre el ball en el franquisme s'ha parlat prou en aquests programes, així que ixen en la tele, sobre memòria sentimental, i moltes vegades ens arriba una versió un poc fins i tot paròdica, no? Que com que lleugeris molt la càrrega de censura, de discurs que va tindre el franquisme contra ells, sobretot l'Església. O sigui que cal distingir un poc entre que la gent d'aquell moment se ho passava bé, òbviament, perquè era dels pocs llocs on podien relaxar-se un poc, però no cal pensar que van ser uns espais de festa desmesurada, sinó que el franquisme va fer unes polítiques molt, molt clares i gens innocents que tenien uns objectius molt clars.
Clar, com en tot, la dictadura marcava i estava tot controlat i per això feia aquestes polítiques a les que tu fas referència.
Sí, sí, no... En cap moment se'ls van oblidar dels baix.
Entre aquestes polítiques es dividia, no?, entre baix tradicionals, baix moderns, jotes, etcètera, etcètera.
Sí, clar, el franquisme així va tindre que fer algunes operacions, algunes molt, molt artificioses, com era aquesta, no?, separar els baix tradicionals dels baix moderns. Els baix tradicionals eren els que ells volien, entre altres coses perquè eren baix de parella no agafats. El que passa és que això, no?, que les jotes, els fandangos, eren ja baix que la majoria de territoris estaven ja com passant de moda, o sigui, estaven passant de ser baix de moda, com qualsevol que podem escoltar avui en dia en un festival o en un lloc d'esbarjo, a tindre un valor simbòlic per a la població. Què és el que va passar? Que d'una forma... pareix que innocent, però no gens, se'l van com apropiar les organitzacions que naixien des del règim, com la Secció Femenina, Acció Catòlica, que en torn a ells organitzaren tota una estratègia, una infraestructura on es podia, doncs, això, anar al teatre, anar a ballar estos balls.
Sí, buscaven també com buscar oci alternatiu, no anar al teatre, fer esport, cinema de producció pròpia, i evitar també que ballaven els balls moderns.
Exactament, exactament. El que passa és que això era físicament impossible, o sigui que varen coexistir les dues coses. No era que una gent anara a uns balls i els altres a l'altre, sinó que en certa manera convivien.
Clar, no es podien substituir els balls moderns o anul·lar-los. Què va passar ahir exactament?
Pues, va resultar una gestió complicada perquè n'hi havia un discurs per un costat, però en realitat el moment d'esplendor de les pistes de baix va ser durant el primer franquisme. En cap moment es va considerar que els locals puguen ser substituïts. Aleshores funcionaren com un mitjà d'evasió i, d'altra banda, es va intentar disfressar totes aquestes mesures de constricció envers la població per a fer-se propaganda nacional i internacionalment, que era el que buscava el règim.
Isabel, el que estaves comentant, políticament, com es fa? Com ho va fer la dictadura?
Doncs l'any 1939-1940, el primer que es va fer, òbviament, és suprimir totes les associacions i tots els partits polítics, per tant, s'elimina també la possibilitat de ballar en els casinos, que era una cosa que es venia fent, però al mateix temps es va reduir els balls a la possibilitat de ballar-los en els locals específics per al ball. Aleshores, el que es va fer és, en el 1940, es va treure una llei en el BOE que deia que no podien obrir-se locals nous, però no dia res des que ja venien funcionant. O sigui, que hi havia com... era una llei molt ambigua que deixava al capritx de les autoritats que es mantenia obert i que no.
Clar, per una part feia la restricció, però l'altra deixava la màniga oberta que ja estaven, no? Era com aquesta ambigüitat.
Sí, perquè d'una altra banda ja també s'havia encarregat de carregar-se els que foren propietat d'algú que no congeniara políticament amb el règim o que calguera fer repressió per algun motiu. Aleshores és això, d'una banda els deixaven les pistes obertes, que algunes que venien funcionant, i per altra, per exemple, es deia que es canviaven els noms d'anglicismes, es posaven en castellà, un poc per adaptar-se a l'ideari polític, social i religiós del franquisme.
Sí, no? Perquè això és curiós, al mateix temps que es deixaven d'obrir pistes, on sí que es ballava gèneres de procedència anglòfona, és a dir, es mantenia, es permetia ballar el fox o el swing, però es canviaven els noms a l'espanyol.
Sí, moltes orquestres que s'anomenaven swing boys, per exemple, passaven a anomenar-se, doncs, Orquestra García, no sé el cognom del que era el i senzillament en este canvi, o en canviar la lletra d'algunes cançons en anglès, però es mantenia el ritme del jazz, que és el que estem escoltant.
Amb això ja valia. Sí. A pesar de tot, entre el 40 i el 45, que es van obrir prou pistes de ball, i a l'any 45 s'acaba la Segona Guerra Mundial, i què passa?
Sí, entonces el franquisme ha de fer com un gir estratègic, no? Perquè passa de ser de tindre companys a Europa, els nazis i els feixistes italians i alemanys, i han d'intentar, d'una forma o altra, com maquillar-se per a sobreviure internacionalment. I com ho fa? Amb el beneplàcit de la comunitat internacional, que va ser molt, molt complaent amb una dictadura, com era l'espanyola. Ho va fer a través de mostrar-se com un baluart anticomunista, que era un poc el que interessava als Estats Units, allò que coneguem com a Guerra Freda. I què va passar en les pistes? Que a partir de l'any 46 s'autoritza l'obertura. Sempre capritxosa, sempre sotmesa a les bones costumbres, que deien ells, però era una manera de dir, bueno, nosaltres som un país, entre cometes, normal, occidental, i tenim espais de lleure com qualsevol altre país.
Què sonaven aquells temps a les pistes de ball?
Bueno, estem escoltant alguna d'estos grans clàssics. Sí, el repertori de les orquestes estava plenament actualitzat en les novetats del moment. El que passa és que no es deixaven de banda gèneres ja clàssics que agradaven als balladors. El swing, el fox. Ara, per exemple, cap al 1945 comença el boogie-boogie. Eren gèneres que a través de les pel·lícules s'anaven com popularitzant. Inclús un gènere que ja estava com molt passat de moda, entre cometes, que ja entre el que s'anava a veure al teatre, que era la sarsuela, incluïen dintre de sarsueles números d'estos que tenien pocs fox o algun d'estos gèneres nous entre cometes i que a la gent li agradaven.
És a dir, mesclaven la sarsuela, posaven gèneres jazzístics, el fox o el foxtrot, com dius tu. Hem sentit moltes vegades que en aquella època agradaven molt els lents, no? Per
sí,
alguna
clar.
Raó especial.
Sí, sí, bueno, perquè era l'únic espai on es podia tindre aquesta intimitat, no? de parella en un espai públic immens abans del matrimoni. Això ho sabia tot el món, ho sabien les parelles, els propietaris del local, els músics i els que feien la censura oficial i extraoficial. És a dir, de vegades en els balls ens imaginem a la figura del censor allí, però moltes vegades era la mateixa gent la que l'endemà, per diferents motius, esquivava a les autoritats que en el ball s'havia fet algo fora de lloc, o les mares, veïnes, dones majors que acompanyaven a les xiques, que moltes vegades denunciaven, però per protegir-les d'algun abús per part del col·lectiu masculí.
Sí, hi havia vigilància, autovigilància, autocensura. No obstant això, el lent era allò que permetia trencar la rígida estructura que imposava la moral de l'Església i del govern per a poder arrimar-se una miqueta. I aquesta situació de vigilància de les autoritats va durar molt més o va anar diluint-se a poc a poc?
El franquisme, a mesura que passava el temps, va anar prenent mesures, sobretot per a disfressar la imatge internacionalment, com hem dit, i molt especialment de cara als Estats Units.
Feien falta diners, també, no?, per a poder fer tot això.
Sí, 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 feien falta diners, a tota Europa li feien falta diners, que els americans van oferir molt amablement, entre cometes, i contrarrestar això, la influència comunista. Estem parlant també de principis dels anys 50, que Nacions Unides, al contrari del que volien molts antifranquistes, va habilitar internacionalment a la dictadura. I a l'ambaixador americà també li interessava pues, muntar bases militars.
Sí, tenim aquelles cançons, no? Vindria de Mr. Marshall, l'americano, i que venia...
Sí, i de cara al lleure, què van fer? Doncs van fer una mesura que en principi pot parecer molt, molt moderna, però a l'aplicació no ho era tant, que és que si ara ja se podia obrir pistes, ara podien estar obertes fins a les 4 de la matinada, però no hem de pensar que totes estaven obertes fins a les 4 de la matinada. Segurament estaven obertes algunes de les grans ciutats, perquè en els pobles, bàsicament, el ball s'anava de vesprada, no s'anava per la nit. Però sí que és una mostra de com, a poc a poc, encara que forma d'una forma maquillada, es va fer això, algunes maniobres per a intentar donar la impressió de que serà més progressista.
I musicalment això com va canviar o com va afectar a la música?
Clar, a poc a poc el món continuava movent-se i van anar arribant gèneres nous. El que més van patir, sobretot l'Església, qualificant-lo sobretot d'orgiàstic, era el mambo.
Orgiàstic. Costa, pot ser, imaginar-se, no?, a aquelles persones humils, llauradors, llauradores, ballant el mambo.
Sí, costa imaginar-s'ho, perquè també moltes vegades, com les fotos que hem vist són en blanc i negre, t'imagines una realitat també en blanc i negre, que metafòricament un poc ho era, però sí, sí, ho ballaven. El que passa és que això dels gèneres és relatiu. O sigui, arribaven gèneres nous, si n'hi havia gent que tenia afició al ball i que es preocupaven d'anar a València, a jocs més moderns, a aprendre, perquè es baixen en parella, o sigui, necessitaven un aprenentatge per a ballar-los. Però, com en tots els jocs, hi havia que ballaven molt bé i n'hi ha altres que s'ho miraven o que, bueno, doncs que estaven senzillament allí i miraven com ballaven els altres. Aleshores, el que feien els músics era alternar gèneres novedosos amb gèneres més clàssics, grans èxits, per dir-ho així.
I per acabar, anem a veure alguns d'aquests grans èxits. Quins eren?
Doncs alguns eren més recents, com el swing o com el bolero, i els grans èxits, sobretot, era, per exemple, el paso doble, que sabia ballar-lo tot el món, inclús les dones, aquestes majors, que anaven al ball, s'animaven un poc a ballar-lo. I un altre gènere que no és tan antic, però que també estava molt ben vist saber-lo ballar bé, era el tango.
Versió per acordió d'este tango, Isabel.
Sí, els acordionistes, no hem parlat d'ells, però eren un dels grans protagonistes dels balls, no tant a les pistes, sinó a les cases, perquè hem de recordar que els músics no eren professionals i que, bueno, feien el que podien amb la seva feina habitual, que segurament era anar al camp o algun ofici, i el fet de tocar una orquestra. Aleshores, moltes vegades també pues, feien d'animadors, feien moltes coses a banda de la seva feina habitual i des d'ací, bueno, un record per a tots aquests músics que durant tants anys han estat allà animant a la gent.
Per acabar, encara un altre èxit.
Sí, això és l'Orquestra Català, que era una de les més conegudes, i un poc explica que una de les funcions també era això, animar la gent, no? Aleshores agafaven cançons tradicionals i es canviaven la lletra, l'adaptaven al moment, i el vocalista, més que res, el que feia era un poc un show, no? Per a animar a la gent entre ball i ball. Tot això que tu me dius, estàs
molt equivocat. Isabel Ferrer, gràcies per acompanyar-nos i fer este recorregut, com sempre, tan apassionant pel món de la música.
Gràcies a vosaltres.
Entra Jordi Company de seguida, parlem de l'agenda i una recomanació musical per acabar abans d'arribar a la 1 del migdia. I el que va ser...
Set són puro, per tres una pipa, per quatre una guitarra, per cinc una xica. El puro per a fumar, la pipa per a lluir, la guitarra per a tocar...